Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Les obres de remodelació dels carrers de Santa Maria i de Xerric no començaran abans del 2028. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès en una història d'Instagram. Aquests treballs, que estan pressupostats amb 800.000 euros i que el consistori vol tirar endavant amb una subvenció que demanarà la Generalitat de Catalunya, estaven previstos per a principis del 2026. L'alcalde afegeix en el comunicat que les obres, abans cal planificar-les bé amb els comerciants, restauració i veïns de l'entorn, i que els treballs programaran a l'època de l'any que afectin menys els diferents establiments. Vallès explica també que l'objectiu de les obres és aconseguir una millor accessibilitat per tothom. Amb l'arribada de l'estiu, molts tenim al cap les vacances i si encara no ho has fet, segur que estàs mirant diverses destinacions i com arribar-hi. Pels destins més llunyans, moltes persones opten per l'avió. Ara bé, coneixem els nostres drets com a passatgers? Quines eines tenim al nostre abast si el vol s'endarrereix o es cancel·la? Doncs a Cugat Mèdia hem parlat amb la Maria Moreno, responsable de l'OMIC de Sant Cugat, que ens ha respost als dubtes més freqüents, com per exemple què hem de tenir en compte abans de comprar un bitllet, si viatgem amb infants, què passa si el vol s'endarrereix, si tenim dret a compensacions i també si ens poden cobrar l'equipatge de mà. Totes les respostes les podeu recuperar a www.cugat.cat. Els mesos d'estiu també són els de més activitat per als grups de música, ja que és quan els programen la majoria dels concerts i això els implica estar de gira anant amunt i avall del territori, un estil de vida que pot arribar a ser sacrificat. El santcugatenc Martí González, vocalista del grup de Les Montses, explica que els desplaçaments, les proves de so i els muntatges d'equips formen part del seu dia a dia. Molts músics tenen la necessitat de combinar els concerts que fan amb el grup amb alguna altra feina i aquest fet els pot arribar a dificultar la conciliació. I durant les vacances molts aprofiten per desconnectar, però també n'hi ha que decideixen continuar actius amb una rutina d'esport, però no és el mateix fer-ho durant l'any que durant aquests mesos, ja que alguns factors com la calor o la humitat poden afectar el nostre rendiment o fins i tot portar-nos a alguna situació perjudicial per la salut. És per això que cal tenir en compte una sèrie de consells per poder fer exercici correctament, com per exemple adaptar-se als horaris quan sortim a córrer o evitar les hores centrals del dia o menjar i hidratar-nos correctament. Si vols saber-ne més, pots recuperar la notícia sencera a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Aquest dimarts s'ha estrenat Vaig amb tot me la sua, el nou senzill de Les Montses, una banda que fa temps que fa soroll a l'escena musical catalana amb un estil fresc i descarat. Però aquesta vegada ho fan amb una novetat important, la veu del santcugatenc Martí González, que fa un any que és el nou vocalista del grup. Avui ens visiten per parlar-nos d'aquesta nova etapa, de la cançó que acaben de publicar i dels seus plans de futur. Ens acompanyen el Martí González, cantant de Les Montses. Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I a l'altra banda del telèfon tenim el Joan Prat, teclista, i el Xavi Esteve, baixista. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Aquí a Sant Cugat no seguíem tant la pista de Les Montses fins fa cosa d'un any, que en Martí es va incorporar al grup, Joan i Xavi. Però primer de tot jo crec que hem de saber per què us dieu Les Montses si aquí veiem un Martí, un Joan i un Xavi.
Bueno, la història ve de... Bueno, ve de llarg. Nosaltres, diguem-ne, la banda original, la que va, diguem-ne, formar Les Montses, donava la curiositat de que les nostres mares es deien Montses. I un dia, pues, clar, entre nosaltres no ho sabíem. I un dia estàvem a un concert al backstage i jo i el cantant que hi havia abans, pues, sabíem que les nostres mares deien Montses, però, i després vam anar fent les preguntes a la resta de la banda i mira, va ser així.
I va donar la casualitat.
Sí, sí, vam dir, ens diem Les Montses, perquè veníem d'un nom una mica enrevessat i vam dir, mira, ostres, perfecte. I sí, sí, les Montses. Gràcies a les mares que tenim.
Llàstima, Martí,
sí,
que
la meva mare no es diu Montse, però...
No ha acabat d'encaixar.
No es diu Montse, però vaja, homenatge a la mare està bé, també,
està,
això.
Està molt bé. I, de fet, el Martí ens explicava que el nom... ha tingut tal èxit que hi ha moltes Montses que són fans vostres,
sí,
just pel nom.
Això ho he descobert jo fa poc, clar, evidentment que hi ha molts comentaris, de fet gent als concerts que hem fet jo, que he fet jo també com a cantant de les Montses, que hi ha gent que es diu Montse i llavors ens segueix per dir-se Montse només. I ja és fan incondicional només perquè ens diem les Montses i ella es diu Montse.
Doncs bona tria, que és les Montses. Per aquella gent que no us coneix, si via Spotify o qualsevol altra plataforma per escoltar-vos, què ha d'esperar? Com definiríeu el vostre estil?
Vinga, Joan.
Bueno, pues el nostre estil ha anat evolucionant una mica. Ara et diria més que és un pop rock. Hi ha bastanta energia, busquem que siguin cançons que la gent pugui saltar i votar. Hi ha moltes onomatopeies també perquè la gent pugui cantar fàcilment.
Per convidar el públic, i... eh?
Exacte, perquè no hagin de trencar-se molt el cap.
Ho dèiem, des de Sant Cugat, ho seguim des de que el Martí s'ha incorporat, però les Montses fa anys que rodeu i doneu batalla, de fet des del 2018 que vau publicar el primer àlbum fins al dia d'avui. Com ha evolucionat el grup en aquests 7 anys?
Bueno, hem passat per tot, no? Vull dir, com a grup hem après molt, és a dir, tant parlant de la banda antiga i la banda actual, no? Nosaltres vam començar sent molt joves, encara ho som, però vam començar sent molt joves i hem passat per tot, no? Des de tocar davant de 5 persones a fer 2 Mercès amb molta gent a la Maria Cristina, i etapes com les de sempre d'un grup, no? Altibaixos, però al final la balança sempre ens fa decantar-nos per seguir fent música. Ara amb la nova formació amb el Martí també estem super a gust. El Martí és un cantant brutal, és una persona que s'adapta molt bé, ell també proposa moltes coses, o sigui, crec que estem en una bona línia. I bueno, ja es veurà, ja s'està veient potser amb aquest single i segurament amb les cançons que vindran pues, també veureu aquesta energia i aquest bon rotllo que és el que volem transmetre i que la gent rebi, no?
Després en parlarem d'aquests nous projectes. Martí, ara ho dèiem, fa un any que tu ets el nou vocalista del grup. Com entres a les Montses i com ha estat aquest procés d'incorporació? Perquè jo crec que vas passar un càsting, jo recordo aquella etapa.
Sí, bueno, a veure, no va ser com... No ens vam trobar allà a les candidatures, allà fent una cua, però... Em van escriure per Instagram un estiu, me'n recordo molt, que estava de viatge, jo, de fet, i a mi em sonava el nom però no coneixia el grup, llavors em va escriure i llavors durant el viatge també teníem com molts moments de cotxe i tal, llavors vaig començar a posar-ho a Spotify, a escoltar el grup i dic, hòstia, pues sona bé i res, en aquell, després de quan vaig tornar de viatge, que crec que encara era agost, vaig anar un dia a conèixer-los, vam parlar una mica, em van dir canta un parell de cançons, jo endavant, que l'havies escoltat una vegada, doncs endavant, les cantem, i res, va ser molt, molt progressiu ha estat, però sí, de seguida em van incorporar com en tot, vull dir, em van dir no, tu formes part del grup com nosaltres, encara que no siguis fundador i estàs en totes i tens totes les decisions, poder de decisió possible i hem fet alguns concerts i en aquest procés de canvi, de reestructuració també ha estat una mica lent perquè hem d'arrencar, perquè ara acabem de publicar, deies de fa un any o més, la primera cançó nova amb la meva veu, però ha estat llarg però ha estat intens.
Joan, Xavi, què us ha portat el Martí a les Montses?
Pues hi ha una cosa que trobo que ha portat molt, que és aquesta dolçor i aquest bon carisma que té, no? I trobo que és algo que és una aura que té aquesta persona perquè sembla molt tímid, no? Però llavors no sé què passa en el directe, que es transforma i el veus una altra persona que penses, ostres, és un tio molt fresc, que té unes ocurrències molt bones, la sensació és com que no? Que se li dona bé, no? Això d'estar davant de la gent i estar cantant i explicant una història.
Ho porta innat.
Sí, la veritat és... I a més ja et dic que és una cosa que no havíem vist anar tant en el dia a dia fins que quan vam fer el primer concert em diu, ostres...
Transforma, el Martí es transforma sobre un escenari. Donem fe des de la casa, clar, nosaltres aquí el coneixem amb la seva vessant de periodista i quan veiem el Martí actuant és un altre.
Sí, el paper de cantant és un altre que el paper de Martí del dia a dia, sí.
Acabeu de presentar el primer senzill d'aquesta nova etapa, ara dèiem, amb el Martí com a vocalista. Es tracta de Vaig amb tot me la sua. De fet, s'ha publicat la mitjanit, per dir-ho d'alguna manera, de dilluns a dimarts. Com heu cuinat aquesta cançó? Com ha sigut el procés de la lletra, de la música? Com s'ha fet tot plegat?
Bueno, això, evidentment, un procés de molt de llarg de fer música nova, no ens vam posar cap límit al final, al principi, ni d'estil, ni de res, i ni de...
Llibertat creativa total.
Sí, i van sortint idees, que portem idees, cadascú porta les seves, després les treballem... Hem fet com un procés bastant diferent. I
assembleari?
Bastant assembleari, tot i que sempre hi ha una idea embrionària d'algú que la porta, l'hem quedat per treballar-la a casa normalment del Xavi, ara a casa del Joan, fins i tot al local, i llavors després les vam portar, de moment el que tenim gravat ja, les vam portar a l'estudi Abuelita, on hem gravat amb l'Estefano, que va acabar de donar-li el toc a les cançons que de moment ja tenim gravades. Entre elles aquesta, el Vaig amb tot me la sua.
Xavi, ens havies dit que tenies fins a 50, no sé si podem allargar o ens acomiadem?
Tinc 5 minuts més.
Vinga, doncs allarguem-ho. La cançó és en català. Seguirà sent així? Totes les cançons que fareu les Montses seran en català. Per què aposteu pel català? És una qüestió de sentiment, és una qüestió de militància? És que la vostra creativitat s'expressa així?
Jo crec que sí. O sigui, primer és una cosa natural, perquè és com a mínim jo que ara escric les lletres, o com a mínim faig la primera idea, tot i que també el Joan, sobretot, i també el Xavi aporten idees en lletres. Les Montses ja venia sent un grup de música en català i no, per mi no es canviarà. És primer una cosa de natural, és el nostre idioma matern, i després una cosa també de... potser no sé si dir-li militància, però sí que és veritat que canviar un altre idioma no, per mi no tindria gaire sentit.
Ho veieu així, Xavi, Joan?
Sí, totalment. Vull dir, nosaltres, com bé deia el Martí, veníem de cantar en català, que inicialment cantàvem en anglès, però vam fer aquest canvi justament per també... És la nostra llengua materna i és com ens sentim més còmodes. Sí, total.
No avançarem la cançó fins a acomiadar-nos, perquè s'enganxa i si no em passaré tota l'estona cantant-la, però si diré a l'audiència, vull preguntar-vos si hi ha alguna part autobiogràfica, no la lletra, això de fotre's de caps en nous projectes, anar amb tot sense pensar massa en les conseqüències. He triat algunes estrofes, diu, vaig amb tot i me la foto, però jo em tiro. Clar que hi ha dubtes, assumeixo el risc, és probable que em faci mal, però ara mateix ja m'és igual. Sou així, les Montses?
Sí, a veure, sí, va una mica d'això, va una mica també del projecte en si, de fer un canvi en un projecte, en les Montses en aquest cas, però en qualsevol, de llançar-se a la piscina sense pensar massa en les conseqüències i sí, si creus, tira endavant i no t'ho pensis. És el missatge una mica.
Exacte, i de fet és una mica una cosa que ens va passar perquè quan hem rodat aquest videoclip que hem fet fa poc, que el penjarem en breus, tenim el senyor Xavi, que quan ho estava fent pensava, ostres, en sèrio? I ens va costar sortir, però bueno, quan el veieu ja entendreu el perquè.
De fet, a les vostres xarxes socials, sobretot a Instagram, ja es pot veure algun avançament, després us pregunto...
Hi ha alguna cosa, sí.
Si teniu data i què ens podeu avançar. A nivell musical, heu experimentat amb nous elements, amb aquesta nova proposta? Perquè jo sóc molt ignorant amb música, el Martí ho sap, però jo veig punts d'electrònica, també.
Sí.
Nosaltres veníem de fet, a l'últim disc que vam treure, que és de Tots Colors, ja vam començar també arrel una mica de treballar Abuelita, no? Que Abuelita, pues, també buscàvem aquest punt més d'electrònica, més de sintetitzadors, més d'elements, pues, com bé diu la paraula, sintetitzadors, no? I aquest disc que estem coent, o aquest singles que estem coent, sí, hem experimentat amb diferents sons electrònics i veient de l'arrel on veníem, pues clar, és totalment una cosa nova per nosaltres i sí, totalment.
De fet, el productor d'aquest nou senzill és l'Stefano Macarone. Ja el coneixia, m'ha explicat el Martí, perquè us havia produït el disc anterior. Perquè heu tornat a apostar per ell i per la gent que no és del gremi, per situar-los una mica, podem dir que també està darrere de projectes com Rigoberta Bandini.
Bueno, al final vam coincidir amb l'Stefano, com dèiem, el disc de Tots Colors. Vam decantar-nos per ell, jo crec, una mica per intuïció. Al final veiem les feines que havia fet amb la Rigoberta, amb el Carlos Sánchez, i dèiem, ostres, aquest estil, aquest so que té, que treu, ens encaixa amb la nova proposta, no? I la veritat és que treballar amb ell és tan fàcil. O sigui, portes una idea que potser està al 50% i ell te l'eleva al 200%. I al final també ens entenem molt bé amb ell, és una persona molt fàcil de treballar i té unes idees molt bones i la veritat és que ens sentim molt còmodes treballant amb ell.
Ara ens ho dèieu, el videoclip està gravat. Teniu data d'estrena i no sé si ens podeu avançar alguna coseta del que es podrà veure.
De la data, ui, no sé. El més aviat possible, segurament. I del que, bueno, ho parlava una mica el Joan, diríem que el que podem avançar és que vam anar a Barcelona, a la capital, i vam començar a fer una mica el burro per allà. Llavors, sí, amb aquesta idea de...
És descarat.
Sí, amb aquesta idea de gamberra una mica, que també té la cançó, i tant de musicalment com també de la lletra, de més igual les conseqüències, jo ho vaig fent amb la meva vida, encara que no m'acopli a la norma, diríem.
I després de Vaig amb tot mala sua, què hi ha al forn? Què podem esperar els pròxims mesos? Teniu previsió de nou disc, un EP? Ens podeu avançar alguna cosa?
Sí, us podeu avançar que no parlarem de venir nous temes. No sabem si ho tancarem tot en un EP o en un disc o com ho acabarem de rodonir, no? Però sí que hi ha... Tenim un parell més que ja estan tancats i, evidentment, pues, seguirem fent música perquè, al final, també pensa que, tot i que el Martí porta un any, al final la història entre nosaltres tres és curta, les dinàmiques han canviat i crec que això també ens servirà per anar-nos coneixent i ens ajudarà també a treure noves cançons, que és el que tenim moltes ganes també de fer.
I tot això amb qui ho gravareu?
Doncs ara estem pendents de veure com ho gravem. Jo crec que, no sé si es pot dir ja, no? Es pot dir?
Bueno, a veure, no sé si es pot dir o no. Hauríem de parlar amb la nostra discogràfica, però, bueno, tenim sorpreses. Jo penso que podem deixar-ho en la incògnita.
Sí.
I de cara més endavant ho farem saber, ho farem extens a on anirem a gravar, perquè pot ser un lloc molt xulo. I bueno, però...
Doncs us tornarem a convidar i us ho tornarem a preguntar.
Exacte, quan anem publicant coses i estarem aquí.
Estarem al cas.
De fet, sí que podem dir que estem amb un 98 amb la discogràfica, estem molt contents, això sí que és oficial, vam signar fa relativament poc i hem tret aquest primer single i tot el que vindrà properament també serà amb un 98.
On us podrem veure pròximament? On us agradaria que us contractessin? Jo us imagino festes majors, us imagino en festivals. No sé si hi ha algun escenari que us fes especial il·lusió.
Home, a mi personalment m'encantaria tocar la festa major de Sant Cugat. Home. No sé si encara ja estem a temps, perquè acabem de treure el single i aquestes coses es tanquen molt abans, però vaja, sí que hem tirat fitxa, estem mirant a veure si podríem entrar. És veritat que la festa major de Sant Cugat arriba especialment d'hora, però bueno, a veure si ens poden... Tenim alguna cosa ja a l'horitzó, sobretot a l'agost, perquè, com deia, això, el single ha sortit relativament tard amb com es tanquen les programacions, però bueno, si sí, tant festes majors, festivals, on sigui, serem benvinguts. De fet, si a les xarxes o el que sigui busquen contractació, de les Montses ho poden fer ja, si tant.
Doncs estarem super, super pendents. Martí, abans d'acomiadar-nos i Xavi Joan amb la cançó, deixeu-me, com que tinc el Martí aquí i és de la casa, dir que, a més, avui toques, et podrem veure al Bocamoll, i aquests dies xerrant, preparant l'entrevista, em deies, no sé si m'atreviré a tocar Vaig amb tot mala sua en acústic avui. A quina hora podrem veure el Bocamoll? I digue'm, si us plau, si podrem veure aquesta versió en acústic o no del mala sua.
Sí, avui a les 8 toco el Bocamoll, al Casal Torreblanca, aquí a Sant Cugat, jo sol, en el format aquí així, en acústic, bueno, he anat fent per bars i tal, tinc alguna cançó jo sol, que també la tocaré, també faig versions, i intentaré fer el Malasua. És veritat que és una cançó molt, com dèiem abans, molt electrònica, molt canyera, i és complicada fer-la amb una guitarra, però vaja, jo ho intentaré.
Però com que vas amb tot i te la sua...
Com que sí, com que vaig amb tot. De fet, ens han dit que en aquesta cosa de promo segurament també l'haurem de fer en acústic en algun moment, l'haurem de preparar els tres, així que serà com una mena de prova.
Prepareu-vos i espero que en aquest estudi la puguem sentir també.
A veure si en un futur anem a tocar, sí.
Abans d'acomiadar-nos i sentir per fer, perquè anem parlant de la cançó i encara no l'hem sentida, on es pot escoltar? Entenc que totes les plataformes està disponible, a Spotify, YouTube, a tot arreu?
Està disponible a totes les plataformes existents i per existir. Deezer, Spotify, Amazon Music, iTunes, YouTube, i sí, està disponible. Em sap greu, us haig de deixar, haig de marxar.
Cap problema, Xavi. Nosaltres estem a punt d'acomiadar-nos, ja sabent on podem escoltar la vostra música. Escolta, no hi ha millor manera d'acomiadar-nos a Martí, Joan i Xavi, que escoltant Vaig amb tot mala sua. Vinga. Moltes gràcies.
D'acord, moltes gràcies.
A tu.
Però és que ho sento així. Clar que hi ha dubtes, assumeixo el risc. Soc conscient que pot no sortir, però mola plantejar-se-li. Sí, sí, és probable que em faci mal, però ara mateix això ja m'és igual. No és per orgull, no sé si és normal, però és el que em surt i és el més natural. Malaço, 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 em tiro. Vaig amb tot i me la foto, però jo em tiro. Em fico dins d'aquest puto riu. Sabeu comptar, no compteu amb mi. Ja sóc grandet per no fer-me petit. Pot ser que tu no ho vegis així, però me la pela el que diguin de mi. Potser demà me'n penediré, potser serà el millor que mai he fet. No ho sé, tira endavant, no t'ho pensis més. Cada fort i cada bé.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
El santcugatenc Àngel Mañez fa 7 anys que presideix el gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, després d'haver ocupat el càrrec de vicepresident durant els 6 anys anteriors. Juntament amb el seu germà, representa la tercera generació familiar dedicada al món del peix fresc. Avui l'hem convidat al Faves Comptades per parlar de l'estat del sector i dels reptes de futur que aquest planteja. Àngel, molt bon dia, molt benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
13 anys, ara ho dèiem, al capdavant del gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna. Quins són els principals reptes que us heu enfrontat durant aquest temps, tot i que deus tenir memòria de més enllà, sí. També, eh?
Bé, realment són molts reptes. Superar crisis econòmiques, superar crisis de molts tipus. La més important, evidentment, és el Covid, La pandèmia del Covid ha sigut un altabaix per tothom, i més per les empreses nostres, doncs es va notar moltíssim. Però bé, estem aquí davant, seguim lluitant, tenim ganes i creiem que podem fer-ho.
Pel que fa a la infraestructura, potser moltes persones no s'imaginen com és el mercat del peix a Mercabarna, perquè molts no hi tenim accés. Com són? Com han anat canviant per adaptar-se als nous temps a aquest equipament? I com t'agradaria que seguís evolucionant?
Bé, aquest equipament amb els anys ha anat canviant moltíssim. O sigui, abans eren unes naus grans que en ficàvem el peix a terra, s'arrossegava amb uns ganxos, avui en dia es treballa molt millor, inclús el volum dels envasos ha canviat. Abans eren caixes de 30, 40, 50 quilos, ara estem parlant de caixes de 3, 4, 5 quilos, que és molt més manejable, molt més portable, i bé, ha canviat tot molt, moltíssim. Tenim un gran repte per davant, que seria un canvi d'horari. Treballar de nit ja no toca.
Ara realment... m'ho deies, abans d'entrar en antena, jo li preguntava a l'Àngel que a quina hora s'anava a dormir i a quina hora s'aixecava, no? I em deies que cap a les 11...
Sí, vaig a dormir cap a les 4 o 5 de la tarda i em desperto doncs, entre les 10, 11, 12 de la nit, depèn del dia i de la feina que preveig que pugui haver-hi. I un dels grans reptes és aquest, el canvi d'horari, intentar tindre un horari més com les persones,
no sé si per poder dematí, conciliar, no?
Per poder conciliar més tant nosaltres com els treballadors com els nostres clients. Tots es mereixen.
I tant.
Poder tindre una vida millor. I després el gran repte és tenim un mercat una mica sobredimensionat, i és molt gran, i perquè hem perdut molts clients. Realment, en els últims 10 anys s'ha perdut un 50-60% de les peixateries de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
S'està suplint amb la immigració, tant de persones del nord d'Àfrica com asiàtics, tant xinesos com pakistanis, estan obrint peixateries, però no compensa la pèrdua que han tingut. I el nostre canal avui, més important, seria el canal Horeca.
Què és aquest canal?
El canal Horeca seria hostaleria, restauració i caterings. Això ens dona una mica de vida, perquè els hàbits han canviat moltíssim, la gent cuina menys a casa i surt més a dinar por ahí. I llavors pues, això et dona pues, que els col·legis també han de menjar peix obligatoriament, els hospitals, i això ens dona que el client segueixi comprant peix. Però la peixateria tradicional, si segueix com segueix, tendeix a desaparèixer.
De fet, ho veiem l'any passat, no?, en diversos mitjans de comunicació que alertaven d'aquesta baixada de persianes a moltes peixateries. De fet, molts pobles s'han quedat sense el seu peixater i peixatera de referència. Tu apuntaves ara aquests canvis d'hàbits. A quins altres motius creus que pot ser donat que les peixateries no puguin sobreviure?
Realment, la gran distribució està fent molt de mal. Clar, no, quan tu tens que lluitar contra un operador que li és igual, entre cometes, guanyar que perdre, pues, bueno, pues és molt difícil. I clar, quan tu et lleves a les 2 de la matinada, vas a treballar, treballes 12 hores, vols guanyar un sou. Si no te'ls treus...
Home, i tant, per això treballem, oi?
Tanques la porta.
Per tant, fem una crida a aquest consum una mica de proximitat, no? Aquest peixater, peixatera que tenim al barri o a la ciutat, per donar valor també aquest esforç que fan, i aquesta feina, que segurament tampoc és la mateixa,
segur
ni la qualitat, ni la proximitat, ni el servei que ens puguin oferir.
El servei que pot donar un peixater tradicional, sense desmereixer el que fa la distribució, és molt millor que no pas el d'ells.
De fet, ja et coneixen, no? Ja saben com volen que et filetegi el peix, quines peces t'agraden o et poden oferir, potser encara que no les tinguin al mostrador, i això és un valor doncs, que l'hem de tenir en compte.
És la confiança del dia a dia.
Que l'hem de tenir en compte. I tant, el sector ha canviat molt durant aquests anys, ara en parlàvem, a part dels hàbits de consum. De fet, a principis de desembre hi va haver un ensurt gros, diguéssim, quan es va anunciar una possible reducció dels dies de pesca al 79% els que teníem fins ara. Finalment, s'han mantingut els mateixos dies de pesca que el 2024 per aquest any 2025. Si s'aplicaven, això sí, certes mesures de gestió i de... que permetessin compensar, diguéssim, no? Com vau afrontar aquella situació? Perquè el gremi va alçar la veu per defensar també els pescadors. De fet, esteu absolutament lligats, les peixateries, amb els pescadors.
Lògicament, tots vam alçar la veu perquè no tenia molt de sentit i menys amb tan poc temps de preparació. És veritat que Brussel·les està advertint fa temps que les mides de les xarxes, que si no sé què, si les portes... Això és veritat. Però bueno, fan falta ajuts, fan falta coses... El volum del peix de la costa pel mercat de Catalunya no és tan important en volum, però sí en varietat, qualitat, ens dona identitat de peix diferent, ens dona algú diferent. Perquè si perdem això, serem doncs, com la gran distribució, sota cavallo rei. I el peix de costa ens dona el que és el bonic del peix.
Aquest valor, no?, que també s'està posant sobre la taula de consumir la proximitat, allò que tenim al costat de casa. Està... Potser parlem del salmó que trobem a tot arreu, no? Però si els nostres pescadors no surten a les costes catalanes, doncs hi ha moltes coses. La gamba vermella de Palamós que tant agrada...
Per exemple.
Doncs, al final
només hi haurà dorada, llobarro, lluç i salmó. I és molt avorrit, això.
Molt avorrit. Si bé de moment s'ha aconseguit frenar aquesta restricció, creus que tard o d'hora serà inevitable reduir l'activitat pesquera per les directrius que ens arriben de la Unió Europea, que al final són la majoritàries que s'apliquen a l'Estat?
Realment els que manen és a Brussel·les. Però jo crec que els pescadors catalans estan treballant bé. Hi ha ports que han treballat millor que altres, lògicament, però estan fent vedes, estan fent zones d'exclusió. Jo crec que el Departament de la Generalitat està treballant molt bé amb els pescadors. Per tant, això ho hem de tindre en compte.
Quin és l'equilibri, creus, que s'ha de trobar entre aquesta protecció dels recursos marins que tenim i del nostre entorn i el manteniment de l'activitat econòmica de la pesca, de la que, malauradament, potser en viuen cada vegada menys persones, però encara hi ha una part dels nostres veïns i veïnes que en viuen.
Tal com ho estan fent i tal com estan explicant les diferents confraries, jo crec i opino que ho estan fent molt i molt bé. Si segueixen amb aquesta línia, no tindrem cap problema per poder-ho tirar endavant molt més anys.
Per tant, hi ha futur.
Ara, només a Catalunya, només a València, només a Espanya, no n'hi ha prou. Tenim tot el nord d'Àfrica que sàpiga el que fan. També és Mediterrani. Però com que no depèn de Brussel·les,
doncs són unes altres...
es poden fer el que vulguin.
Unes altres normatives.
Tot i que tampoc ho fan malament, No vull amb això dir que ho fan malament. Sinó que no, bé... Però sinó que no fan igual.
No són les mateixes lleis i la mateixa normativa a la que s'han d'adherir. De fet, els dies de pesca no ha estat l'últim ensurt. Aquest desembre ha sigut mogudet en el sector dels pescadors.
Déu-n'hi-do.
Quan vam trobar que la gamba doncs tampoc es podia pescar el mes de desembre, quan sabem que és un allò que agrada posar els dies de Nadal, doncs tothom va posar una mica el crit al cel, per dir d'alguna manera. Què va passar exactament amb la gamba? Perquè al final també es va fer un pas enrere i es va poder pescar, també crec que compta, de la quota del 2025.
Exacte, les quotes es van exaurir abans d'arribar a final d'any. Clar, el que tu dius, Nadal és important per això. Llavors es va permetre pescar més gamba, limitat uns quilos, a compte de les quotes del 2025. També t'haig de dir que la gamba vermella és un producte molt exclusiu, molt de taules...
No és a l'abast de totes les butxaques.
I tens gambes congelades i això, de molts tipus, i a molts preus, i molt bones. Evidentment, la gamba vermella de Palamós és la reina del mar.
La reina del mar i de les taules, almenys dels que tenen més calés a la butxaca, no de tothom. Personalment, quina valoració en fas de les iniciatives que s'estan impulsant des de la Unió Europea? Creus que poden garantir aquesta pesca més sostenible, però també mantenir el sector de la pesca i el de les peixateries?
Aviam, qualsevol mesura, en principi, seria benvinguda, però sempre raonada i sempre consensuada amb els científics. Tenim un tema ara, per exemple, amb la tonyina, que fa molts anys que la tonyina vermella està molt protegida, això, i sents parlar els pescadors i els científics, i sembla ser que hi ha una sobrepoblació al Mediterrani de tonyina vermella. Llavors diuen, els despatxos no ho senten, això? Què passa amb això?
Falta una mica de contacte, potser, des de la política, amb l'àmbit científic que tu ara apuntaves, que en aquest cas estan d'acord amb els pescadors, que a vegades no sempre és així.
Lobbies molt importants, empreses molt importants que fan engorde i això de tonyina, que potser els interessa que això segueixi així.
Els lobbies, no?
Els lobbies importants, que això són... A vegades sabem que maneguen les...
A tot arreu i en tots els sectors,
Exacte.
En aquest sentit, quins creus que són els principals reptes de futur als quals us enfronteu des del sector del peix? Parlàvem d'aquest canvi d'hàbits de consum, unes normatives que cada cop són més restrictives i a les que s'hauran d'adaptar, però dius que es veuen amb bons ulls... Tot i que es demana, no?, aquest consens i escoltar el sector, quins reptes teniu per endavant?
Bueno, reptes tenim com totes les empreses. Tenim reptes mediambientals, tenim reptes de falta a vegades de producte que ens hem de bellugar i hem de buscar nous orígens, però al final, dic, això no ens fa por. A mi ens preocupa, com a totes les empreses, doncs, tot el tema de la reducció dels horaris, la reducció de no sé què, l'absentisme laboral, que cada vegada és més fàcil no vinc a treballar, no em trobo bé i no vinc. I la gent, clar, en un sector com el nostre, o com molts altres, que tens un personal just perquè les coses no estan com han d'estar, doncs et falten dues persones un dia i els altres han de treballar més per suplir aquella fe. Llavors, això o es regula d'una altra manera o
Potser el que apuntaves, mira, aquest canvi d'horaris, no? També, que faci
potser ens ajudarà
més fàcil la conciliació.
Però és igual, eh? Ja, igual no. Però tinc companys que treballen amb empreses de dia i tenen el mateix problema.
I el que em deies de manca de producte, què demana el consumidor que des de les peixateries us costi trobar?
Bueno, passa una mica com amb la fruita. Abans saps que la fruita doncs, hi ha temporades.
De temporada.
Amb el peix també passa igual. Mm-hmm. La tonyina és de temporada d'estiu. Doncs ara volem tonyina tot l'any. Perquè restaurants japonesos i les ames de casa, tothom demana tonyina tot l'any. Llavors doncs, l'hem de portar de Sri Lanka, de la Índia, ve de les Azores, ve de Canàries, clar, ve d'on hi hagi aquell moment.
D'aigües
diferents. És molt bona, ve per avió, el peix arriba perfectament, passa tots els temes sanitaris i el so híbrid de l'aeroport i tot, això cap problema. Però l'hem de portar de fora. Clar, hem de pagar un sobrecost de transport i això, i llavors al final pagues més car.
Clar. Ens hauríem d'acostumar una mica a fer un pas enrere, com en moltes coses, i acostumar-nos a consumir aquell peix de temporada.
Bueno,
ens pot agradar la tonyina, però si sabem que la tonyina arriba a l'estiu, doncs aprofitem l'estiu per menjar tonyina. Potser falta informació, no ho sé si abans es tenia una mica més consciència.
Sí.
També és veritat que el circuit d'importació era més limitat.
Era més limitat.
Quan anàvem a la peixateria veiem exclusivament el peix de temporada i ara potser en veiem de fora de temporada i per tant no en som conscients.
Sí, sí.
Però potser un exercici des de l'educació primària i la societat en general a conèixer quin és el peix de temporada i a consumir aquell peix afavoriria també el sector a no haver d'anar a buscar fora i a consumir